Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 13 minuts. És dimarts, és 1 d'abril, ha passat ja el primer trimestre d'aquest 2008. El temps passa molt ràpid i ja ho saben que la nostra roda de representants polítics continua en marxa. Avui amb el portaveu del Partit dels Socialistes, a la vegada també regidor de l'àrea de Territori i Medi Ambient i, per tant, una de les persones que ha rebut per part de l'alcalde l'encàrrec de cercar diners d'on sigui, subvencions d'on sigui, etcètera, etcètera, com així ho manifestava l'alcalde la setmana passada en aquesta mateixa taula. Armand Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Heu rebut l'encàrrec, eh?
Sí. Alguns més que d'altres.
Alguns més que d'altres, això és una matització.
O sigui, hi ha d'altres que diuen que no poden generar més ingressos i, bueno, el tema del territori i de l'urbanisme, que sap vostè que dona per molt o per bastant.
Perquè tothom ens entengui, l'àrea de Territori i Medi Ambient, dins del que és el pressupost d'un ajuntament, sí, suposa en percentatge d'ingressos de la institució què?
Mira, jo crec que estem al voltant d'entre un 4 i un 5%. Nosaltres tenim una previsió d'ingrés quan es fa el pressupost, ja una mica conservant la que havíem tingut en l'any de 2007, de 3,5 milions d'euros. Sobre un pressupost, no sé si estarà al voltant dels 36, 40, 45 milions d'euros total de l'Ajuntament, doncs és aquest percentatge.
D'acord.
A partir d'aquí, lògicament, l'encàrrec de l'alcalde és, doncs, que intentem aconseguir aquesta xifra, per descomptat. Ara, no és menys cert que la conjuntura econòmica i immobiliària, doncs, ja ens fa dir, i penso que he manifestat en algunes declaracions a Maricel Televisió, que evidentment aquesta expectativa serà difícil de complir. Per tant, hem d'esforçar-nos en intentar treure recursos per altres vies, per altres bandes, i després intentar, doncs, aplicar mesures, doncs, que dintre del mateix urbanisme, doncs, ens serveixin, doncs, per remuntar aquesta carència, per exemple, de presentació de llicències d'obra major.
D'acord. Ho farem fàcil perquè de moment encara no ens heu deixat anar d'allò de les mesures imaginatives, i no sé si perquè no hi creieu massa en això de les mesures imaginatives, perquè els diners només poden sortir d'on poden sortir.
Sí. Bueno, el tema de les mesures imaginatives jo crec que és una expressió col·loquial que serveix una mica per indicar que hi ha un problema, que tenim un problema, però que també hi ha maneres d'afrontar aquest problema. I no sé si l'alcalde ho ha explicat, però en qualsevol cas, com a portaveu, ho puc fer jo mateix. És a dir, l'Ajuntament té, jo diria, que dos maneres d'afrontar aquesta pèrdua d'ingressos, per dir-ho així, no? Com a conseqüència de que el sector immobiliari, parlo només del sector immobiliari, doncs en aquests moments pateix o està patint. No?
Aturem-nos un moment aquí. Aquesta pèrdua d'ingressos és ja un fet evident?
Sí, aquesta pèrdua d'ingressos ja es manifesta en els primers tres mesos, en el qual l'evolució de l'entrada de llicències d'obra major, bàsicament, és menor que la que s'havia produït en el mateix període de l'any passat.
D'acord. El cas més, diguem-ne, paradigmàtic d'això és el que també comentava l'alcalde, d'una llicència d'obres d'uns 240.000 euros més o menys, que es va retirar?
Bueno, jo no sabria dir. Jo crec que, de totes maneres, tampoc ha sigut tan dramàtic, també ho vull dir. És a dir, només hem tingut retirades de dues llicències que ja havien estat concedides. Per tant, hi ha una part de l'impost que sí s'ha de retornar i altra part de l'impost que no.
Una llicència és més o menys què? El 3,5% del total d'una obra o 4%?
Sí, una cosa així. S'ha de tenir en compte l'impost de construccions i obres i la taxa que es devenga com a conseqüència d'això.
Per tant, diguem-ne, una llicència que, no sé, d'uns...
Mireu, una llicència d'uns 300.000 euros representa l'Ajuntament de l'ordre d'uns 12.000 a 18.000 euros.
Val? Entesos.
A partir d'aquí, lògicament, tingueu en compte que totes les llicències es liquiden amb el sistema d'autoliquidació, valgui la redundància. És a dir, el particular hi aporta tota la informació del que el costa aquella obra. Val? Aleshores, quan jo dic que hi ha dues maneres d'afrontar el tema de la baixa d'ingressos, és el següent. Per un costat, l'Ajuntament el que ha d'intentar és cobrar tot allò que pot cobrar. Per exemple, s'ha de ser més curós a l'hora de gestionar els ingressos. És a dir, no deixar que cap pela, en aquest cas cap euro, se'ns escapi. D'allò que pressupostàriament tenim reconegut i d'allò que des del punt de vista de les ordenances fiscals tenim dret a cobrar. I la segona, lògicament, és intentar, doncs, veure o revisar aquestes liquidacions, per exemple, que es fan de les obres. És a dir, a ningú se li escaparà que, per exemple, fer-se una vivenda unifamiliar al sector de Can Girona, per posar un exemple, home, ha de tenir un determinat cost aquesta obra que es faci. Per tant, el que s'ha de veure és si aquella obra declarada s'ajusta o no a aquest cost més o menys real.
És a dir, si jo faig una obra i presento a l'Ajuntament un pressupost de 10.000 i aquesta obra al final acaba costant 20.000,
correcte,
l'Ajuntament té
dret a girar la part corresponent d'aquella diferència que ha costat més aquesta obra.
Això vol dir que esteu mirant, remirant...
Sí, nosaltres el reglament d'obres, activitats i serveis ens ho permet, i la llei de centres locals, és a dir, sobre les liquidacions practicades a les llicències d'obres, l'Ajuntament pot comprovar amb el certificat final d'obra si el preu d'allò que ens havia dit que li havia costat al final ha resultat així o no. Si ha resultat per sota del preu final, lògicament l'Ajuntament té dret a cobrar la part proporcional, i si ha resultat per sobre, també tindria dret al particular a que li retornessin diners.
Està clar. Quan un ha de mirar més papers dels que mirava, se suposa que ha de tenir una maquinària d'acord amb el que suposa aquesta feina afegida, no?
Sí.
L'Ajuntament hores ara és capaç, des d'un punt de vista de gestió, d'assumir
plenament capaç, és a dir, això és una... són vasos comunicants, és a dir, el que deixes de fer de feina perquè resulta que tens una menor activitat o menor entrada de determinats tipus de llicència, lògicament permet que els arquitectes en aquest cas tinguin menys papers que revisar i per tant s'hi poden dedicar a revisar d'altres papers que ja fa temps que hi són, no? En aquest cas l'autoliquidacions de les llicències d'obra.
Veu una època complicada o no?
Sí, sí, bé complicada.
Sí.
Jo no intento ser clar i català i a més no podria dir una altra cosa a la vista del que estan parlant els mitjans de comunicació. Ara bé, amb un matís. Cada poble és diferent i Sitges, sempre ho han dit tant en l'Ubo com en l'Udolent, és diferent. És a dir, nosaltres en aquests moments, malgrat estem veient que hi ha determinades promocions que s'estan aturant, lògicament, per diversos motius, una és la qüestió financera estrictament, l'altra és no haver-hi un mercat que pugui assolir aquella vivenda, l'altra perquè es considera més adient doncs, tenir el sòl i no tenir el totxo, valgui l'expressió. Sitges és una cosa diferent. Sitges té un tipus de vivenda que té una sortida en el mercat que no és tan conflictiva com el que està succeint arreu. No?
Suposo, però, que l'Ajuntament té mètodes per poder constatar que hi ha un alentiment,
sí,
també?
Per descomptat. Nosaltres, si recordeu, cada any, quan presentem la memòria, l'altre dia ho va fer l'alcalde del 2007, evidentment procurem posar allò que crida més l'atenció i que pot sortir en una imatge. Evidentment, col·locar estadístiques és bastant avorrit. Ara bé, el Departament d'Urbanisme, en aquest cas, cada any fa una estadística de les llicències d'obra major entrades, de les llicències d'obra menor, dels assabentats d'obra, dels enderrocs, de les parcel·lacions, de la instal·lació de torres grua, i tot això ens fa veure com evoluciona un any o un altre.
Quan s'ha començat a constatar un punt d'inflexió respecte a la tendència?
El punt d'inflexió ja va començar a aparèixer en el darrer trimestre de l'any 2000.
D'acord.
O sigui,
passat l'estiu de l'any anterior...
Passat l'estiu ja es va començar a veure doncs, que alguna cosa començava a canviar. Xifres, per altra banda, que es contrasten, per exemple, amb els visats del Col·legi d'Arquitectes, que hi ha una davallada en aquests moments aproximada de l'ordre del 18-20%, xifra que es confirma amb l'impost de transmissions patrimonials, xifra que es confirma amb l'impost d'actes jurídics documentats, xifra que es confirma en el nivell de préstecs que estan donant les caixes d'estalvi i entitats bancàries. Per tant, nosaltres no és que siguem una rara avis en aquest sentit. Sí que és cert que hi ha d'altre tipus d'obra, que no és l'obra major, que és l'obra menor o l'assabentat d'obra, que són aquell tipus de llicència que van adreçades a les reformes de les vivendes. Per tant, en moments també una mica de crisi d'obra nova, el que es fa és potenciar-se un altre sector. I això ho diré perquè m'entengui. Mireu, jo vaig tenir una conversa molt interessant, per casualitat, amb una persona que treballa, un directiu de Leroy Merlin. I em va dir...
L'empresa de material elèctric... perquè entra en moltes altres coses.
Vostè pot comprar temes de jardineria, pot comprar temes de bricolatge,
això mateix.
I em va dir, mireu, en èpoques de crisi a nosaltres el negoci ens funciona millor. Dic, i això? Diu, sí, perquè la gent fa més les coses de casa seva, és a dir, contracta menys gent de fora o les grans reformes les deixa per un altre moment i es dedica a fer bricolatge. Per tant, quan passen aquestes coses, a nosaltres particularment el negoci ens va millor. Què vol dir això? Doncs el que us comentava, no? Obres menors, no obres noves, no blocs de pisos importants, no vivendes unifamiliars, que malgrat tot es faran, es continuaran fent, però sí que hi ha un altre sector que incorpora força mà d'obra, paletes, lampistes, manyats, etc., que jo crec que aquesta es continuarà mantenint.
a partir d'un titular que apareixia al periòdico la setmana passada, en el qual assenyalava el conseller d'Economia de la Generalitat que la Generalitat havia deixat d'ingressar 1.141 milions d'euros, i a continuació el conseller Huguet deia que una possible solució davant d'aquesta situació, fa mala cara ja Armand Paco com la va fer en el seu dia Jordi Bagé quan va llegir el titular, és que l'Ajuntament doncs apugés a l'IBI i ho situés a l'1,1% més o menys, diguem-ne al nivell més alt de l'aplicació del gravamen, per poder així salvar la situació.
Això vol que li digui el senyor Huguet. Jo crec que hi ha d'altres mesures.
Per exemple,
s'ha parlat, i no és una novetat, portem 30 anys de democràcia i el tema del finançament dels municipis és una assignatura pendent per qualsevol dels governs de l'Estat espanyol. Per tant, seria hora de que es comencés a entomar aquesta problemàtica. Segona, relacionada amb els municipis turístics, hi ha un fet que ens agreuja la situació, o els municipis en general, que ser un municipi turístic. Per tant, amb una població censada de 30.000 hem de donar servei doncs a 40, 50, 60, posa-li vostè la xifra que vulgui en determinades èpoques de l'any. Segona, no és només l'Estat, també ha de ser la Generalitat qui faci el que toca, perquè si es queixa de la transferència de determinats impostos, que hauria de dir un ajuntament que només gestiona un impost, que és l'impost de béns immobles. La tercera qüestió, clar, el tema de l'IBI sempre es pot tocar.
Us ho deia, per si hi ha una alternativa que sigui tan immediata com la pujada de l'IBI. Perquè està clar que el finançament dels municipis turístics és una qüestió que està sobre la taula, però si portem gairebé 30 anys de democràcia i no ho ha arreglat ningú, és difícil que s'arregli aquest any.
Aleshores, nosaltres hem d'anar, evidentment, intentar sempre que l'IBI no es toqui o es toqui la mesura del necessari, només el necessari. Home, l'únic que li queda a l'Ajuntament són d'altres tipus d'impostos o taxes. No hi ha més història. I jo aquí sí que crec, per un exercici de responsabilitat, que ens hem de començar a acostumar a pagar allò que estem rebent en concepte de serveis. Jo dic així de clar. Perquè si no, al final tothom té dret a tot, la qual cosa ja m'està bé, però jo crec que no, el tema de la igualtat no queda ben recollit, no queda ben reflexat. M'explicaré. En aquests moments l'Ajuntament de Sitges té dues vies de finançament, o tres si molt estirar, que seria per un costat l'impost de béns immobles, per un altre el diner que ens arriba com a conseqüència de les transferències de l'Estat per nivell de població, si són 25.000, si són 30.000, tant per habitant, i un cop desaparegut l'IAE, i l'altre que ens queda, doncs, si voleu fer el popurrí d'impostos, seria WALS, entrades de vehicles, i impost de matriculació.
Sí.
A partir d'aquí, poca cosa més podem rascar. Poca cosa més podem rascar. Jo què dic? Doncs mireu, tenim una sèrie de serveis que ens suposen, en alguns casos, més del 60% de la despesa corrent.
Per exemple,
recollida d'escombraries i neteja viària. En aquests moments, des de fa dos anys, hem donat un salt molt important, perquè amb un servei com aquest hem incorporat tot l'àmbit que són les platges. Això representa a la despesa ordinària de l'Ajuntament més de 4,5 milions d'euros, i això no hi ha cap impost que ho suporti. És a dir, no hi ha cap taxa ni cap impost que es pagui pel concepte de recollida d'escombraries i neteja viària. I jo crec que alguna cosa hauríem de començar a fer. I per què la dic? La dic per la senzilla raó de que, a més, hi ha una llei que està obligant a que aquests costos siguin pagats perquè siguin els generadors dels residus. Per tant, aquí tindríem un paquet interessant de població i comerç en general, que hauria de començar a afrontar aquesta situació. La segona qüestió fa referència a d'altres tipus de serveis que es gaudeixen.
Proposaríeu, per tant, la implantació d'una taxa que gravés la recollida de escombraries.
Això està en el programa electoral, crec, de tots els partits polítics. D'acord? Ara, el que s'ha de veure...
Com deia aquell, jo ara parlo amb vostè.
Sí. El que s'ha de dir també és que, home, això s'ha d'implantar de manera progressiva. I amb això jo sí que estic d'acord. És a dir, escolti, és qüestió de començar a posar el 20 o el 25% un any, i així successivament, fins que tot això vagi quadrant. Per què? Perquè si aconseguim que una part d'aquests recursos surtin del ciutadà, aquesta factura que ens costa això, els diners que en tinguem d'escreix, els podem dedicar a altres coses. No és que volem fer caixa ni repartir dividends, ens al contrari, però hi ha necessitats a la via pública o d'altres tipus de serveis de l'Ajuntament que tindrien una font de finançament molt millor de la que tenen ara.
Us puc plantejar, abans no continueu amb altres fórmules, allò que més d'un es deu poder preguntar ara, de dir, bé, però no paguem prou ja?
Tot depèn.
Pregunto,
Tot depèn. Es paga prou, molt o poc en funció del tipus de serveis que rep i de la satisfacció del servei. Clar. Jo no sé si anar al camp del Barça i pagar 60 euros és car o és barat.
En qualsevol cas, el camp
de l'espectacle que donguin en el camp, no?
En qualsevol cas, el camp del Barça és una activitat privada sustentada pels socis, i jo li puc dir que vostè com a ajuntament té l'obligació de mantenir els carrers nets, no?
Però tot té un límit, és a dir, jo puc mantenir els carrers nets fins a una determinada quantitat de diners que puc dedicar a aquest servei. Algú va dir que Sitges no serà més net perquè hi posem més recursos, sinó perquè s'embruti menys.
Oh, bueno, esclar, això és allò.
D'acord? Per tant, hi ha una altra...
No és més net qui més netegi, sinó qui menys embruta.
Per tant, dit així, hi ha una altra forma de dir, bueno, si no volem pagar més, el que hauríem de fer és ser més curosos, embrutar menys, i per tant no necessitarien tants serveis.
Us plantejo encara un afegit aquí. Algú va pensar que l'Ajuntament ha gastat més del que havia d'haver gastat?
Jo, sincerament, crec que l'Ajuntament s'ha gastat més és perquè ha tingut necessitat de fer-ho. És així de clar. És a dir, quan tenim inundacions i hem d'afrontar el problema que té un determinat barri i un determinat sector de Sitges, no ho fem perquè sí, ho fem perquè és una necessitat. Ja la tinguis pressupostada o no la tinguis pressupostada, com és aquest cas. Si l'Ajuntament de Sitges ha de posar diners per arreglar una riera que passa per Ratpenat, que va patir uns aiguats en l'any 2002, i resulta que s'ha perdut una subvenció de més d'un milió i mig d'euros, doncs haurà d'afrontar l'Ajuntament amb els recursos que tingui l'arranjament d'aquella riera i que la gent que va patir aquelles inundacions no les torni a patir. Si l'Ajuntament veu una possibilitat de que un edifici emblemàtic pel poble de Sitges, sobretot per l'activitat que s'hi desenvolupen allà, com el Palau del Rei Moro, no se'ns escapi i vagi a mans privades per fer no se sap què i ha d'invertir 3 milions d'euros, doncs escolta'm, evidentment no podrem fer servir aquests diners per a unes altres coses, i així successivament. Jo ja sé que ens diu que tenim la mà trencada o foradada i que ens hem passat amb la despesa, però vull dir que la despesa, al nostre entendre, és motivada per una sèrie de dèficits que aquest poble ha d'assumir, que jo dic que m'agradaria que s'haguessin assumit abans. Per què? Perquè així la càrrega i el paquet hagués sigut més petit. Però clar,
ho pregunto perquè, esclar, també es pot plantejar l'altra hipòtesi. Si no estéssim en aquest context econòmic en el qual estem,
tot seria més fàcil,
i segurament el regidor no plantejaria ara aquesta hipotètica taxa que es pot posar en marxa, etc. Però enteneu que això hagués pogut ser plantejable des del primer dia, en la mesura que el servei s'implementava i en la mesura que el servei es potenciava.
Sí, això és cert.
Però ara, en canvi, diguem-ne, pot haver una relació de causa i efecte en les vostres paraules, no?
Mireu, amb el tema dels serveis, jo crec que amb el nivell d'impostos que paga el Silletà es podrien assumir. Ja l'any passat van pujar una mica l'IBI més enllà del que deia l'IPC per arribar a un 5%, i ens van tillar de no sé quantes coses. Diari d'avui, 4,6% IPC. És a dir, el que hem guanyat, el que pretenien guanyar, la veritat és que al final serà ben poc. I per què ho pujam a la 5%? Home, doncs perquè es van produir una sèrie d'acords amb personal de l'Ajuntament que els reconeixia una pujada salarial, i aquesta s'havia d'afrontar. És a dir, clar, si tothom està d'acord en que la gent estigui millor remunerada, evidentment aquests diners han de sortir d'algun lloc. Per tant, el que jo crec és que a nivell de la despesa corrent calen uns ajustos, perquè el propi servei, la qualitat del servei, si m'ho permet dir així, que està oferint l'Ajuntament, necessita primer que es mantingui, i segona, que aquests recursos no baixin per poder-la millorar, si és el cas. L'altra qüestió és el tema d'inversions. El tema d'inversions és conseqüència de moltes coses, no? Però una de les que els dic, aquest Ajuntament ha fet molta obra que no ha pagat ell. Això també s'ha de dir, tampoc és que tot el que s'ha vist en el poble ho ha fet l'Ajuntament, És a dir, l'Ajuntament sí que ha coadjuvat, ha ajudat, i a més ha estat al darrere perquè algú altre faci. Evidentment, totes són el que són obres d'infraestructura, de carrers nous, de polígons d'urbanització nous. Aquí l'Ajuntament el que ha fet és foragitar el promotor perquè ho faci maco i perquè ho faci ràpid, no? Però sí que és cert que hi ha un altre paquet d'infraestructures, de dotacions de serveis que l'Ajuntament ha hagut de posar els diners o demanar els crèdits. I què ha passat? Doncs que en molts casos, sempre per millorar la qualitat de l'equipament, allò que havies pressupostat per 1 al final t'ha acabat costant 1,5, i allò que havies pressupostat per 2 t'ha acabat costant 2,8. I per tant, davant d'aquesta situació, l'únic que podem fer és doncs renegociar, veure de quina manera es pot pagar aquesta diferència, i un tema encara més important, no deixar de fer. És a dir, l'Ajuntament, independentment de l'època que tinguem, que hi ha una certa crisi, ha d'intentar, com a mínim és la nostra intenció, mantenir el nivell. mantenir el nivell d'inversió. Tenim el pont de Can Girona a punt de finalitzar, tenim el túnel de Garraf a punt de finalitzar, tenim les obres de la quarta escola, tenim les obres del centre d'assistència primària, tenim les obres del passeig de Balmins, tenim les obres de la vianalització, tenim les obres de la platja de Sebastià, del passeig de la Ribera. És a dir, no volem parar. Evidentment no ho podrem fer tot, o millor no arribem al grau de compliment que vam poder assolir en el 2003-2007, però no ens aturarem.
Entre altres coses perquè bona part d'aquestes obres estan emparaulades ja de l'any passat sobre el paper i per escrit.
I ara s'han d'acabar.
Quants anys fa que no s'ha actualitzat el cadastre? Ho recordeu?
Doncs jo crec que va ser des de l'any 90, als anys 90 diria jo, eh? Això vol dir que no ens tocarà d'aquí un temps, segurament, segurament. Bueno, això és com tot, no? És una revisió, tothom a Sitges ja sap quin preu tenen les vivendes.
Això dic perquè no tocau cadastre Sitges des de fa 12 anys o 13.
A veure, jo sense alarmar ningú, això passarà, va passar a Vilanova, crec que ha passat a Sant Pere de Ribes i ens tocarà a nosaltres. És a dir, el propi Estat, el Ministeri d'Hisenda, és qui obliga els ajuntaments a la revisió dels valors cadastrals. És a dir, tothom veurà que en el seu rebut de l'IBI, quan li vingui, veurà valor cadastral. I quan sàpiga o vegi el que pot demanar pel seu pis, dirà, ui, aquí hi ha una diferència molt gran entre el que diu que val i el que jo puc demanar al mercat. Doncs evidentment, perquè aquesta diferència no sigui tan gran, s'haurà de revisar algun dia.
Això està al caure o a l'Ajuntament ja li ha arribat algun avís de...
Jo particularment no tinc notícies més enllà de que es diu i es comenta de que algun dia tocarà. Pues sí, el dia que toqui, evidentment, ho haurem de dir. No ens ho podrem estar de dir-ho. I el que s'ha d'intentar és, bueno, d'acord, hem de patir una puja, doncs la patirem, però que sigui adequada, prudent, la que tothom entengui que és la millor, etc.
Vull dir, perquè el valor d'una...
No sé com dir-ho, tampoc.
No, perquè el valor d'una vivenda de Sitges fa 13 anys n'era un, i no cal ni dir fa 13 anys enrere, eh?
Imagineu.
Fa 13 anys enrere.
Imagineu.
Heu rebut moltes queixes dels pisos de la Caixa?
Jo, particularment, estic en contacte amb algunes persones que viuen allà, i tenim un contacte més o menys fluid en el qual jo m'he ofert com a regidor d'habitatge a intentar buscar les solucions entre qui té la responsabilitat de solucionar els problemes, que tot sigui dit, una vegada més és la Caixa, i els usuaris dels pisos.
Què ha passat allà?
Doncs allà, pel que jo sé i m'expliquen, hi ha una sèrie de mancances a la finalització dels habitatges que, al meu entendre, haurien d'estar ja resoltes. Si hi ha un problema amb un endoll, hi ha un problema amb una finestra que no tanca bé, si hi ha un problema d'una humitat, després del temps que fa aquí viuen, això hauria d'estar resolt. Aquest regidor el que fa és aprofitar precisament les converses que estem tenint setmana rere setmana amb els responsables de la Caixa.
M'aturo un moment aquí, sí. Perquè és responsabilitat de la Caixa també les zones comunes, o sigui, evident, tot el que forma part,
evident.
D'acord, no només dels habitatges estrictament, sinó de...
L'Ajuntament, ja sabeu, faig un parèntesi, va patir una experiència no massa bona a l'hora de ser promotor de pisos, tant ja siguin per lloguer o en aquell cas de compra-venda. Perquè jo recordo que el 2003-2004 vam tenir que invertir a la vora d'uns 30 milions de les antigues pessetes per solucionar els problemes dels pisos que havien donat aquí als Molins. Per tant, jo crec que la fórmula no és dolenta, és a dir, buscar alguna entitat o empresa que s'hi dediqui a la promoció de vivendes, ja sigui en el règim de lloguer o de compra-venda, per l'Ajuntament és el millor que pot fer. Ara bé, una vegada dit això, també s'ha de dir l'altre, és que aquesta empresa es faci responsable dels possibles desperfectes que hi hagi a les vivendes, per descomptat. A partir d'aquí, com els dic, jo cada setmana tinc reunió amb responsables de la Caixa perquè hem de tirar endavant una segona promoció d'habitatge concertat, de lloguer, que és els pisos de la Blanca Subur, i evidentment el que no vull és que es reprodueixin els problemes que s'estan tenint ara. I la segona és, els dic, aquests problemes els heu de resoldre. És la vostra obligació. La persona que està de lloguer té una persona que és propietària i el propietari ha de resoldre els problemes que tingui el llogater, sempre i quan siguin conseqüència d'una mala construcció de la vivenda.
Perquè alguns d'aquests veïns us comenten que tenen la sensació que la Caixa se n'està desentenent d'això.
Sí, aquesta sensació la tenim, i per part d'aquest regidor i de l'alcalde nosaltres pressionarem a la direcció que sigui necessària perquè això es resolgui, per descomptat. És a dir, és que ens ve una promoció de 122 vivendes més que no podem afrontar si no hem resolt els problemes de la gent que està vivint als pisos de la planta.
Suposo que això no us ho esperàveu.
No, per descomptat. És estrany perquè jo he demanat informació de la Caixa. La Caixa ha fet més de 3.000 vivendes. Clar.
Jo dic perquè des del punt de vista de política d'empresa no crec que afavoreixi tampoc gens una imatge tan malaurada.
Jo ja els hi he fet saber, el prestigi de la vostra entitat també hi va en aquesta història. O sigui, no és només fer el pis i cobrar el lloguer. Dic, és que la gent, lògicament, si no se sent a gust, doncs això és, es va escampant. I primer l'Ajuntament ja ha fet el que havia de fer, que és procurar un habitatge digne a les persones i en el temps més ràpid possible, però no només es queda aquí la nostra responsabilitat, malgrat no la tinguin de manera directa. Per tant, nosaltres pressionarem a la Caixa perquè resolguin aquests problemes.
10:37. Defenseu la necessitat que tinc que Sitges tingui una àrea residencial estratègica.
Mireu, el tema de l'àrea residencial estratègica, jo diré allò que ha dit el ple. El ple considera que, primer, la manera en la qual s'ha produït la notícia no és la més afortunada, no és la més adequada. Segona, que abans de que l'Ajuntament sigui guardonat, si em permet l'expressió, amb una àrea residencial estratègica, primer s'hauria de conèixer que ha estat el planejament urbà de Sitges, que l'hem aprovat en l'any 2006, que ens ha costat Déu i ajudes, entre cometes, i per tant aquests processos d'intentar introduir més habitatge, malgrat sigui el 50% habitatge protegit, requereix doncs d'unes sinergies i d'unes converses que en aquest cas no s'han mantingut. La tercera, i seguint una mica el fil de la declaració institucional i de la moció que van recolzar tots els grups polítics, pensem que Sitges no és el model que ha triat. I dintre d'això, jo crec que hi ha possibilitats dintre del territori per millorar el tema de les densitats sense necessitat de que siguem guardonats, repeteixo una vegada més amb això del guardó, amb una àrea residencial estratègica. Tots aquests fets han estat posats de manifest davant del conseller, davant del director general d'habitatge de la Generalitat. Properament hi haurà una entrevista entre l'alcalde i el director general de planificació, el senyor Oriol Nelo, en el qual se li posarà de manifest de paraula en aquest cas, perquè l'escrit ja ha sortit cap a la Generalitat, doncs què és el que pensem, i a partir d'aquí a veure quines possibilitats hi ha.
Perquè Sitges pot oferir alguna cosa a canvi?
Sí, jo crec que sí, es pot, és a dir, si la qüestió és de que compactar més el territori, home, hi ha sectors on no ens amagarem, les densitats són relativament baixes o molt baixes, diria jo. Bueno, si aquí podem coadjuvar a resoldre algun problema, doncs lògicament intentarem resoldre'l. Evidentment, mireu, jo aquí no vull ser més papista que el papa, i per tant aquest regidor prendrà la decisió corresponent en funció del que li digui la comissió de seguiment del pla general. És a dir, si hem caminat durant 4 anys per aquest camí, si hem intentat consensuar, malgrat que cadascú tingui una posició personal de més o de menys, doncs jo no trencaré aquesta dinàmica, i el que faré doncs és acollir-me a l'opinió general.
Després d'aquesta declaració d'intencions, però, el regidor creu que seria bo?
Jo crec que han de fer una oportunitat d'això. És a dir, ja que es veu, estem parlant de 7 hectàrees del nostre terme municipal de sòl urbà, dedicada a una àrea residencial estratègica amb una densitat de 50 vivendes hectàrea, per tant estem parlant de 350 vivendes, No estem parlant ni de 3.000 ni de 30.000, val?
Per 150 tant, la zona més,
val?
D'acord.
D'acord, 350 vivendes, això vol dir que sense canviar la fesonomia de la caixa de sabates, que ja sap vostè que és una expressió que utilitzo bastant, planta baixa més 3, el que fem és que les pilotes que col·loquem a la caixa de sabates són més petites. En lloc de pisos de 140 o 150 metres quadrats, en podem fer pisos de 70 o 80. Això el que fa és multiplicar el nombre d'habitatges sense multiplicar el metres quadrats de sostre edificable. Per tant, hi ha fórmules per poder anar en aquesta direcció sense que això sigui traumàtic, i que la Generalitat no entengui que nosaltres estem fent aquí un acte de lesa pàtria per no apostar per un pacte nacional d'habitatge que ha firmat el govern d'aquest país.
I a la Generalitat se li pot dir, per exemple, que bé, 7 hectàrees a Santa Bàrbara no, però potser 7 hectàrees a algun altre lloc?
Sí, podria sortir. Jo crec que ara, una vegada tinguem la resposta a l'opinió que ha traslladat a l'Ajuntament de Sitges, és qüestió de fer una contraproposta, si és el cas. I aquesta l'estudiarem i la plasmarem. Tingueu en compte, per exemple, Sant Pere de Ribes tampoc té ara residència estratègica.
No.
Però Vilafranca del Penedès sí que l'ha demanat. O sigui, això va per barris, no?
Us heu preguntat en algun moment com és que Ribes no la té?
Sí, jo sé per què no la té. Perquè Ribes té sectors de densitat de més de 75 vivendes per hectàrea. Clar, i en aquest cas incorporar un altre sector encara més dens, és a dir, sobre aquestes 75 encara fer-ho més dens, doncs consideraven que no era el més adequat. Vilanova té sectors, plans parcials que estan a 115 vivendes per hectàrea, no? Per tant, lògicament, Sitges vol defensar-se, això ho ha dit sempre, vol que el seu creixement sigui molt moderat, això ho ha dit sempre, però dintre d'això hi ha uns paràmetres que jo crec que hauríem d'ajustar.
O sigui que, tot i que més d'un pugui pensar que hem viscut uns anys en què tot dona la sensació que s'ha densificat molt, som de tota la comarca, com rigueu.
Sí, som la reserva espiritual de l'urbanisme.
Sí?
Sí, sí, és així.
Encara que puguem tenir aquesta sensació, sí, en algunes zones que això s'ha malbaratat i s'ha destruït de mala manera, som la reserva espiritual
de l'urbanisme.
Ara heu fet un titular aquí. Sí,
sí, ho vaig dir fa temps que ho vinc dient, però és aquesta la realitat. És a dir, el nostre entorn, nosaltres ens hem defensat, val? I el nostre entorn, el que s'estava llogant és una cosa molt diferent a el que hi ha a Sitges en aquests moments i el que hi haurà. És a dir, nosaltres tenim sectors de creixement de 17,5 vivendes per hectàrea.
Són els més baixos?
Els més baixos, sí.
Els més alts?
Els més alts, em penso que està... La plana és que van modificar a 37, i una vegada dit això, ja el que ve pel darrere està a 25 vivendes hectàrea.
D'acord, i a Vilanova hi ha indrets de 115.
Sí, 115, tot el tema Pirelli.
I... És a dir, tres vegades més.
Sí, 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 i encantats de la vida, eh? És que els molins...
Bueno, encantats, encantats, no sé,
bueno,
si deuen
estar que estan encantats, no? Els molins tenim 75 vivendes hectàrea, eh? Clar, i jo quan vaig al barri dels Molins i parlo amb els veïns i demés, allà no té ningú la sensació que allò sigui, amb tots els respectes, bel mig, almenys, al contrari, estan encantats de la vida, tenen un parc, els serveis els tenen a prop, la gent es creua pel carrer, hola, bon dia, bona tarda. Clar, en sectors de 17 vivendes hectàrea, el problema és que no és fàcil trobar algú pel carrer per dir-li bon dia, bona tarda, bona nit. No sé si m'explico. I la segona és que el consum de matèries primeres, d'aigua, de llum, de gas, tot és més car, perquè has de fer arribar aquest servei a menys població. Aquesta és la realitat del que passa tenint, doncs, densitats baixes.
Perquè la plana és, no hi ha gas encara?
Sí, sí, no,
hi ha gas.
Sí, sí, hi ha gas.
Hi ha gas.
Sí, sí. Ni a gas, ni a aigua, ni a llum, ni allà, ni a de tot.
O sigui que bé si sabés si referiu alguna cosa encara.
No, jo, a veure, sóc clar i transparent. La meva manera de pensar és que això ens ho hem de fer mirar. Pot ser ara, o serà més tard, o serà d'aquí 20 anys. Només dic això. Tingueu en compte que la plana és, l'ocupació de parcel·la està en un 38%.
Ens ho hem de fer mirar perquè si no, no ho podrem mantenir.
Jo crec que sí, això ho he dit moltes vegades. És a dir, el nivell de serveis que requerim, lògicament, només es pot aguantar de dues maneres. O som més gent per pagar, o els que hi han de pagar més. És així de clar. Per tant,
és a dir, aquesta concepció urbanística,
sí,
de Sitges,
sí,
no es pot mantenir a no ser que...
A no ser que...
Paguem més.
Sí, jo ho dic així. Això no és cap novetat, no estic descobrint res.
No, sí, però sempre va bé refrescar la memòria.
Tothom vol un parc generós, una zona verda generosa. Jo també, jo el primer, clar. Però tenir més de 2 hectàrees de zona verda té uns costos de manteniment. Ja està. Si estem disposats a afrontar-los, no hi ha cap problema. No dic que sigui dolent, eh? Ens al contrari. Jo crec que per això som envejats, no? Perquè Sitges, doncs, té un pulmó verd al voltant del seu casc antic molt important. Tenim la plana est, tindrem la plana oest, tindrem tota la zona de Santa Bàrbara, que és el bosc que és no urbanitzable, tenim el parc natural del Garraf, 78% del nostre terme municipal que no és edificable. Per tant, estem en una situació envejable. Jo entenc perquè la gent vol venir aquí i per tant també entenc perquè el preu de la vivenda a Sitges és diferent a d'altres llocs, no? Malgrat, ja sap vostè que ja anar a Sant Pere de Ribes, Vilanova, Cubelles, Canyelles, ja els preus, si abans hi havia una diferència molt important, ara cada vegada, per desgràcia, s'està igualant molt més, no? Però no és comparable, no és comparable la situació, no? A nivell d'infraestructures, a nivell d'equipaments que ja comencem a tenir, tenim escoles, tenim institut, tenim piscina municipal, tenim platja, tenim bona comunicació amb Barcelona, ja sigui per carretera, per autopista, per via de ferrocarril, tenim un aeroport a 25 minuts. Per tant, és lògic, no?, que aquest poble tingui aquesta pressió de gent que vulgui venir a viure. Per tant, el pis o els preus de l'habitatge, doncs, seran, no sé si baixaran, no m'atreveixo a dir-ho, no?, però com a mínim es mantindran o es congelaran. I sobretot això, doncs, un model de ciutat que és aquest el que volem.
Que sou més pragmàtic que romàntic, o...?
Sempre procuro ser pragmàtic, no? El romanticisme està bé, no s'ha de defugir. L'alcalde és bastant més romàntic que jo i amb això sí que l'envejo. Però jo crec que hem de fer un terme mig, no? Jo sóc molt pragmàtic, sóc de tocar molt de peus a terra i bueno, aquest és el paper que em toca, també va una mica amb el meu caràcter, evidentment, i no crec que sigui ni més bon ni més dolent per
ser així. Sou dels que mirau amb molt de recel el creixement de Sitges fa uns quants anys?
Sí, home, el creixement, mireu, això ho va dir l'alcalde.
Bé, perquè està clar que hi ha un model urbanístic, sí, que propicia un, sí, sí, un desenvolupament demogràfic, i hi ha un model urbanístic que no, de, que no el propicia.
Correcte. Tant. I a més a més, hi ha un altre paràmetre que jo vaig dir quan deien que el pla general de Sitges s'ha aprovat, que posa molts pisos, que hi ha masses pisos, que el creixement són de 1.500 o 1.000 o 2.000 vivendes. I jo dic, mireu, hi ha dues paràmetres que s'han de tenir en compte. Jo crec que el creixement a futur és un creixement baix, però serà més ràpid o més lent en funció de la conjuntura econòmica. I ara és el que ens està passant. És a dir, aquells que deien, ja veuràs, en 4 o 5 anys tot això ple de pisos i de cases. Doncs no serà així. No serà així. Jo sé que Plana és, excepte alguna llicència d'obra major que puguin entrar aquest any, no entrarà cap més. No entrarà cap més. Per tant, finalitzaran les
això
que estan començades
com
i ja veurem el 2009 què passa. Per tant, el creixement serà lent. Si algú em preocupava de dir és que creixerem molt ràpid, jo crec que no sóc vident, però tindrem un creixement lent els propers dos anys.
És interessant però constatar com al final el que alenteixa el creixement és el context econòmic, eh?
Sí,
i no tant la, no sé si dir, segur que sí, però no tant la capacitat del propi municipi, que també
el municipi sí que pot orientar polítiques, és a dir, m'interessa créixer més per aquí que per allà.
Sí, sí, però està clar que això deixa de créixer quan van mal dades.
Home, per descomptat.
Us ve de gust respondre una pregunta?
Sí,
sí? Agafeu els cascos aquests que tenim aquí, hi ha algú que li vol comentar alguna cosa al regidor. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, mira, Francesc Armengol.
Bon dia, Francesc, vostè dirà.
Mira, jo vinc a Pau Casals.
Sí.
I aprofitant que vostè està aquí a la ràdio, el tema de les pudors de la clavegueres des que ens vau posar aquell famós tubo, com ho tenim això? Perquè, vamos, puja cap dalt la casa i la veritat és... és una cosa de claveguera pura.
Sí.
Com ho tenim això?
Bon dia, senyor Mangol.
Suposo que ja ho saps, no?
Sí, ho sé, ho sé. El que ens sap greu és que després d'haver-nos gastat un fotimer de calés per intentar entubar l'aigua que ens baixava de la part alta, resulta que algú se'ns ha connectat, o han connectat malament, una part del servei de ja ho diré, de clavegram a la tuberia de pluvials. Ara el que hem de fer és el camí a l'invers, a veure per quin lloc està connectat això, i vol dir que segurament haurem d'aixecar paviment en algun punt, no? Jo sé que el regidor de la via pública, en Josep Urriol, segur que ha parlat amb vostè i està preocupat pel tema, i el que intentarem és amb el pla de temps més curt possible esbrinar d'on també...
Perquè vull dir, ve de dalt també la pudor,
Sí, sí, ho sé.
Ho sé. Sí, sí. Bueno, pues...
Senyor Mangol, cara de resignat, fa el regidor de moment.
Sí,
sí, no, ja, però vull dir, és que fa el catiplen que puja cap dalt a la casa.
Déu-n'hi-do.
Sí, això es va passar, tampoc és que serveixi...
De consol.
De consol, no? Es va passar el camí de la fita, també.
Sí, sí, ja.
És a dir, hi ha gent que empalma malament el residual amb el pluvial i el que fa és derivar les aigües residuals per un pluvial que només està pensat per recollir l'aigua de la pluja.
Que em permeteu una pregunta d'aquestes ximple i no se'n va donar ningú?
No, és que, clar, a vegades...
Ho dic perquè, clar, suposo que un se'n pot adonar quan es connecta una claveguera en un pluvial. Dic jo perquè, esclar, baixa o que baixa, oi?
Correcte. El que passa és que a vegades les obres d'urbanització, això ho van fer a Pinsbens, van tenir que passar una càmera després de fetes les obres perquè ens entomaven de que algú s'havia equivocat a l'hora de connectar-los. I, evidentment, va estar així. Això vol dir que van tenir que fer una feina de desmuntar tot el pluvial per connectar bé el pla. Sí, és veritat.
Vaja.
Sí, sí,
però en qualsevol cas s'haurà de fer, no?
Sí, s'haurà
de fer. És evident que sí.
Que tornarà a obrir el carrer.
Bueno, obrirem a veure si detectem la fuita. Normalment això primer va en colorants. Tires un colorant en un determinat punt i veure si apareix per l'altre punt. Si això és així, aleshores ja saps que aquí està connectat. Per tant, i la manera d'actuar és molt més ràpida. Val? Per tant, ara és qüestió d'anar tirant colorants a diferents punts de la xarxa per veure quina és la que recull l'aigua més avall.
D'acord.
Molt bé.
Senyor Mangol, gràcies.
Vale, gràcies.
Que hi hagi sort, adeu-siau. Que hi hagi sort, perquè això de viure en una casa perfumada d'aquesta manera també deu ser de pronòstic.
Sí, a més la pressió atmosfèrica ajuda.
Sí, esclar, depèn de la pressió de...
Si és baixa pressió atmosfèrica
puja no, més o baixa
exacte,
més
exacte. Per tant, hem de demanar que hi hagi anticicló.
Mare de Déu, mare de Déu. O per anticicló i no serà, perquè portem temps d'anticicló. Hi ha algun pretendent a Iguadols o no? O hi havia més pretendents fa mesos?
Sí, no, a veure, pretendents n'hi ha, pretendents n'hi ha. Ara estem en una fase lògicament complicada, o se'ns ha complicat. Jo crec que el moment immobiliari no és el més adequat, no és el més òptim perquè algú s'hi atreveixi, s'hi arrisqui, però de moment jo a mi em consta que tant des de la regidoria de promoció econòmica com des de la mateixa alcaldia s'estan tenint converses a veure si podem tirar endavant el projecte del camp de futbol d'Aiguadols. Jo espero que sí, o sigui, és un desig que tenim, no ho hem amagat mai.
No, diguem-ne que hi ha dues maneres d'enfocar la qüestió. Sou dels que defenseu que l'assumpte d'Aiguadols ha de servir per treure el màxim rendiment econòmic perquè l'Ajuntament pugui fer altres coses, per davant d'aquells que creuen que l'Ajuntament ha de propiciar un equipament de servei públic fonamentalment per davant del rendiment econòmic.
Mireu, jo crec que totes dues coses són possibles, però això m'ho van dir en un ple, el tema del servei públic. És a dir, fer una guarderia no és una qüestió de servei públic? Pregunto. Fer una altra pista de joc o un altre pavelló no és una qüestió de servei públic? Fer un altre camp de futbol no és millorar els serveis públics? Això vol dir que tot ha d'estar en el mateix lloc? No pot estar en un altre lloc? No es pot estar dispers pel nostre terme municipal? Per tant, estem confonent els conceptes. És a dir, si amb això, si amb aquest guany, amb aquest benefici, no invertíssim en millorar els serveis públics o en crear-ne de nous, entendria la crítica. Entenc igual, eh? I ja ho vaig dir, és possible que no es comparteixi aquesta manera de fer o de pensar. La segona és que, donada la conjuntura econòmica, l'Ajuntament necessita recursos, molts recursos, i aquesta és una manera d'obtenir-ne, primer, sense perdre la propietat, i segona, intentant fer un projecte, primer, que agradi, segona, que resolgui problemes, no només el dels equipaments, sinó que resolgui problemes de la zona. Tothom sap que és Aiguadols, sap què passa per poder arribar allà, i tercera, perquè és una manera de posar en valor tot un seguit d'equipaments que hi ha al darrere i que volem fer. Per tant, a partir d'aquí, si no surt, algú haurà de començar a dir a què està disposat a renunciar, perquè jo sento el que no es vol deixar fer, però no sento quina és l'alternativa si no es pot fer. És a dir, tenim una escola de música que s'ha de refer en el sentit que és provisional i s'ha de fer una de nova, tenim una biblioteca que s'ha de fer nou, tenim una altra llar d'infants que crec que hauríem d'intentar fer, tenim un cap... Per tant, molt bé, si no tenim aquests recursos...
Hi ha algun projecte que depengui directament de l'operació d'Aiguadols?
Hi ha algun projecte que depèn...
No, directament de l'operació d'Aiguadols?
N'hi ha diversos. Sí, sí, ho hem dit, sí, en el pressupost municipal.
És a dir, que pugueu fent-ho al revés. Si això d'Aiguadols no surt...
Doncs haurem de renunciar a fer coses.
Per exemple?
Doncs mireu, jo crec que el tema del camp de futbol al nou estadi municipal serà molt complicat poder-lo fer.
Un.
Sí. El tema d'una altra guarderia o escola bressol serà complicat poder-ho fer.
Dos?
Dos. El tema de, jo diria, de la biblioteca serà complicat. Tindrem el projecte, però tindrem dificultats per aconseguir els diners necessaris per fer la biblioteca. Una biblioteca que ràpidament ens podria costar uns 6 a 7 milions d'euros. O sigui, és aquesta la realitat. Per què dic això? Perquè el pressupost d'inversions...
Això és la realitat, eh? No esteu posant un parany d'allò de dir, no, si ens dieu que no d'això, no farem allò a Nadal.
Per què ho dic? Ja. Perquè hi ha altres coses que sí que fem i que el pressupost està compromès. És a dir, hem de finalitzar obres, per exemple, al túnel de Garraf, hem de finalitzar obres de mercat. El mercat ens agafa més del 50% del pressupost d'inversions d'aquest any 2008. Es pot estar o no es pot estar d'acord, però és la realitat. Per tant, hi ha un seguit d'inversions que ja estan compromeses en projectes que arrenquen des del mandat anterior, i aquests no els podem deixar de finançar perquè el que volem és que s'acabin, no? Ara, els de i futur, és a dir, escolta, tenir un nou estadi municipal, un nou camp de rugby, per exemple, la biblioteca, que tothom, sí, tenim una subvenció per redacció de projecte, però els diners no els tenim, o tenim una part de diners, ja veurem, però si parlem de 6 milions d'euros ens faltaran 3, si ens donen el 50. Per tant, tot això i va amb el tema del camp de futbol.
Li està sortint més car al mercat a l'Ajuntament del que preveia?
Pues mireu, això de car o barat ja no li sabria dir.
Com, esclar, si fem allò de que és car tot allò que no es pot pagar. Doncs bé, clar,
ja,
la resta, però...
Ja no li sabria
dir. Ja m'enteneu, d'aquella previsió sí. Inicial en què sí. Es deia que l'empresa adjudicatària sí. Pagaria la reforma,
més car,
fins ara...
Més car pels problemes que han sortit, pel tema de la carbonatació, per la problemàtica de tenir que indemnitzar gent que al final no es pot rellotjar, sí, és veritat.
I del camp d'Aiguadols, sí. En el cas que això sortís, l'Ajuntament quants milions en pot treure? Així d'entrada, tenint en compte aquesta previsió de calendari...
El que marca el cànon. El cànon parla d'una concessió administrativa a 50 anys amb un cànon de 17 milions d'euros, en el qual els 7 primers anys nosaltres intentem ingressar aproximadament un 60% d'aquests 17 milions d'euros. Per què? Repeteix una vegada més, per intentar tirar endavant tots aquests equipaments. Què em diuen? Oh, és que vostès deixaran això, els que vinguin darrere, sense un duro. Punyeta, si et faig l'equipament no els necessitaràs, no? I, clar, i la segona és que ja li ben asseguro, no seré capaç de polir-me tots els diners que arribin del camp de futbol en 3 anys que en queden, ja li ben asseguro, sí, que estiguin tranquils que aquests encara hi seran. Val? Per tant, em sembla que és una posició bastant feble defensar les coses d'aquesta manera, és a dir, tot el que jo pugui fer, aquest govern pugui fer, no ho tindrà que fer un altre. És allò que dèiem al començament, senyor Morando, si jo hagués trobat la vila amb més equipaments no els tindria que haver fet ara, i segurament fets abans eren més econòmics que...
Un altre us dirà, tot allò que aquest govern pugui fer ho vendrà d'aquí 3 anys, i no un altre.
Que no vendrem.
Però bon, ja sap que m'hi refereixo, no?
No.
Assegureu que no.
No, jo, que va, ho he dit en un ple. Que no, no, ho he dit en un ple. Aquest poble té moltíssimes possibilitats. La vida no s'acaba aquí.
Només faltaria.
És un poble de moltíssimes possibilitats. L'alcalde ha parlat de diversos projectes. Tenim el soterrament de la via del tren, que és una cosa lenta, però que s'ha d'anar treballant. Imaginem què passarà el dia de demà quan el tren vagi per sota terra. Què passa amb la superfície? Hi ha possibilitats de fer alguna cosa? Es pot fer alguna cosa amb aquesta superfície? Jo crec que sí, no? Espai de les Arts. Complicat, difícil, en mans de propietat privada. Què passarà el dia de demà? Pues possibilitats n'hi ha moltíssimes. Tema de l'orbital, que no hem parlat. Què passa si al final la Generalitat decideix estudiar el tema de l'orbital en el terme municipal de Sitges? Doncs potser encara el soterrament és més fàcil. És a dir, hi ha moltíssimes possibilitats. Equipaments privats, Terramar, l'alcalde també diu, és una oportunitat per a aquest poble resoldre aquest problema. És a dir, hi ha oportunitats moltíssimes. Per tant, que no tinguin por.
Que els que vinguin se les podran gastar també en una altra cosa.
I tant, home,
són
i
gairebé les 11. Amb 10 segons, i contesteu si creieu que podeu contestar. Aquest pretendent Aiguadols, què hi voldria fer?
Aquest pretendent Aiguadols, doncs mireu, una mica el que està recollit en els usos que contempla el planejament.
En 10 segons?
En 10 segons, és a dir, una instal·lació que sigui, primer, un referent arquitectònic, segona, que doni servei al veïnat, tercera, que resolgui un problema d'aparcament, i quarta, que sigui un negoci que interessi l'Ajuntament i que interessi el privat.
Les 11. Germán Paco, gràcies. En 5 minuts tornem, amb Marc Heró.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.